Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Cada divendres a les 10 de la nit, el penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Programa patrocinat per El Cafè d'en Víctor, Ibapeo Cigarrillos Electrónicos, Restaurant Siurana i Instalaciones Berna. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. De dilluns a divendres a 2:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismaen. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 2:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismaen.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça i la seva forma de gestionar el primer equip des de fa temporades amb una nul·la presència de jugadors joves de la casa segueix rebent moltes crítiques. Les últimes han arribat de dos dels principals referents en això del bàsquet, com són els germans Gasol. Tots dos no amaguen la seva preocupació pel moment, pel present que viu el Barça, l'ASA, però també, o sobretot pel futur, el club on es van formar segueix sense aixecar cap i sense un projecte de futur sòlid més enllà del que pugui arribar a fer i a construir Pessic el curs vinent. De fet, tant el Pau com el Marc coincideixen a avalar la bona feina del tècnic serbi, a la vegada que també surta en defensa del seu amic Juan Carlos Navarro, ara que estan entredit més que mai la seva continuïtat en el primer equip. Però el que més sorprèn i preocupa tant el Pau com el Marc és la feina que s'està fent des de la base. Fa anys, molts, massa anys, que no veiem a cap jugador del planter arribant i consolidant-se en el primer equip.
Pero sí que sorprende un poco que el Barcelona haya sido capaz, con todo el potencial que tiene y la cantera y tus jugadores que tocan y que desean venir a este club, no hayan salido más jugadores.
Preocupa un poco el ver que, pues, que no hay jugadores jóvenes que tengan una presencia. Y no sé si ya no es notable, sino una presencia algo significativa, ¿no? En primeros equipos de ACB, sobre todo el Barça, en este caso, del que estamos hablando.
Doncs aquesta és la realitat que es diu a Can Barça. Aquest és el model que ens van vendre al seu dia, el model que ens segueixen venent a dia d'avui, model inexistent, i que fins i tot van utilitzar d'excusa per destituir al seu dia a Georges Barzokas. Però la realitat sempre acaba sortint a la llum i encara es fa més evident si surt de la boca de dos jugadors com Pau i Marc Gasol. Ara el Barça-Lassa torna a donar un cop de volant, incorporant a Diego Campo, l'ex de la Penya, i Manresa abandona l'equip del Bages, la Lliga Endesa, per fer-se càrrec del filial blaugrana en substitució del Fred Julve. Ocampo és un dels millors entrenadors formadors i el seu nom va lligat al de Satoranski, Porzingis o Hernán Gómez, i tant de bo que ho pugui seguir demostrant a partir d'ara a Can Barça. Comencem aquí la gravació del bàsquet al dia d'avui dimecres amb el Jordi Carretero, el control, Xavi Pagant a la producció.
Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs en busca del model perdut, com si fos el títol d'una pel·lícula, el Barcelona se segueix movent fitxes per intentar donar amb la fórmula que li permeti fer una passa endavant en quant a la formació de jugadors que fa temps que es queden a mig camí, ja sigui perquè acaben marxant a la NBA, com Mezonjas o Rodion Skurucs, perquè marxen a la Lliga Universitària, com va ser el cas d'Eric Vila, o perquè abandonen el club, com pot ser el cas d'Oriol Paulí, Eriksson o Lude Håkansson. Veurem de què serà capaç a partir d'ara Diego Ocampo. Encara no és oficial, però sí oficiós, el que serà el seu nou futur a la banqueta blaugrana del tècnic ex del Manresa, el filial blaugrana. Un entrenador que sempre ha deixat molt clar que el que més li agrada és formar jugadors.
Siempre valoro dos cosas, ¿no? En los éxitos, uno es los éxitos de resultados. Y bueno, pues gracias a Dios tengo alguno como primer entrenador, ¿no? Y luego como ayudante también. Y con niños también, con niñas, entrenando. Porque para mí el baloncesto es todo, no solo entrenar a CB Lale, sino también entrar a un equipo infantil. Y lo pongo lo máximo, ¿no? Pero también luego tienes otros éxitos que no se ven, que es formar jugadores o formar personas, ¿no? Que es un poco ahí diluido. Entonces, bueno, eso también está ahí, ¿no? Y pues yo, a mí me gusta eso, ¿no?
Doncs paraules de Diego Campo, minuts després que aconseguís l'ascens a la Lliga Endesa amb el bàsquet Manresa, reconeixent que el que més li agrada és entrenar i treballar amb els més joves, entrenar i formar jugadors, i de fet la propera temporada ho podrà fer el Barça Lassa, i és que els joves del planter blaugrana és un dels grans mals de cap del club. Ahir, Pau Gasol i Marc Gasol ho van deixar molt clar, van verbalitzar el que pensen, o el que pensen, millor dit, molts aficionats culers.
Sorprende, también a vez un poco preocupa, ¿no? Porque al final si los chicos jóvenes que suben de abajo no tienen la oportunidad de poder jugar, ya no solo entrenar con el primer equipo, sino de jugar y tener minutos, va a ser complicado que sigan progresando y que ganen en confianza. Y sí que preocupa un poco el ver que, pues, que no hay jugadores jóvenes que tengan una presencia, no sé si ya no de notable, sino una presencia algo significativa, ¿no? En primeros equipos de ACB, sobre todo el Barça, en este caso, del que estamos hablando.
Sorprende, porque al final ves los equipos que están teniendo pues años, bloques de años, en algo de un año, de varios años, y que hacen un baloncesto de nivel, tienen un conjunto de jugadores nacionales muy potente y muy conjuntado y muy claro, ¿no? Y que les da una identidad propia al equipo. Hablamos de Valencia, Madrid, que, bueno, pues que como veis, domina los últimos años, y es importante. Pero sí que sorprende un poco que el Barcelona haya sido capaz, con todo el potencial que tiene y la cantera y todos los jugadores que tocan y que desean venir a este club, no hayan salido más jugadores.
Doncs a Can Barça s'ha de seguir fent molta feina per intentar que els nous Navarros, Víctor Sades, Paus o Marc Gasol arribin al primer equip. L'NBA està clar que sempre és i serà una amenaça, i ara més que mai. Però Pau Gasol té clar que el que ha de fer la CB és cuidar el seu producte.
Al final no tens que reconocer que la NBA és la millor liga del món. Y todo jugador de baloncesto que tenga un cierto nivel profesional tiene la aspiración, el sueño de jugar en esa liga con los mejores. Y cada vez más se está convirtiendo en una liga internacional, ¿no? Casi el 30% o más del 30% de jugadores en la liga son internacionales. Entonces yo no sé si hay un antídoto para eso. Lo que hay que hacer es cuidar un poco tu liga, tu producto y asegurarte que cuidas a lo que tienes y lo mejoras, ¿no? Y eso es un poco lo que está haciendo la Euroliga. La Euroliga se está haciendo fuerte, pero en detrimento también de las ligas quizás nacionales.
y la NBA, que también, claro, es un titán.
I sobre el Barça, l'actualitat pura i dura. Si ahir escoltàvem aquí a Pau Gasol parlar de Pessic, també de Navarro, avui li toca el torn al seu germà, el Marc, jugador dels Memphis, també surt en defensa de tots dos.
El Pessic és la persona que em va portar per primer cop al Barça després de quan vam fer el triplet, que va ser ell, personalment, i després quan ell fitxa per Girona, doncs també em porta després del Mundial 2006 cap allà. Llavors hi tinc un vincle personal i emocionalment molt potent. Per mi és una alegria que ell s'hagi vinculat al bàsquet, perquè d'alguna manera l'havia deixat, però va tornar al Barça i de forma excel·lent, com pot dir la Lliga, i va reconduir aquí, perquè en Pessic és molt líder, quan entra a l'habitació té gravetat i atrau a la gent, i això sap fer-ho molt bé i en sap molt de bàsquet. Al final, per un entrenador, han de passar moltes coses perquè un equip sigui consistent, sigui bo, i veure, tingui una visió en els pròxims 3-4 anys. Llavors, ja veurem el Barça i la gent que dirigeix la secció com decideixen afrontar la pròxima temporada i més endavant, clar.
Doncs confiança cega, de Marc Gasol vers la figura de Svetislav Pešić, l'entrenador que el va portar al Barça i també se'l van portar cap a Girona. Està clar que Marc Gasol li deu molt a Svetislav Pešić i que, vaja, que està convençut que el tècnic serbi pot fer coses importants o pot seguir fent coses importants a Can Barça. Sobre Navarro, ara l'escoltem, el Marc, que no dubta i assegura que sempre vol tenir en Navarro el seu equip.
Yo personalmente creo que puede aportar a cualquier equipo. Yo quería tener mi equipo. Es una persona que aporta experiencia, que sabe su papel, que acepta cualquier rol que le des, que se adapta perfectamente a cualquier cosa, que entiende siempre que te comuniques con él. Obviamente aquí entran muchas más piedras que se mueven y gente que tiene que decidir el futuro de la sección y del club.
Doncs les paraules de Marc Gasol, que ahir juntament amb el seu germà, el Pau, presentaven davant dels mitjans de comunicació el partit. Amics de Pau contra amics de Marc, que es disputarà a Fontejau un partidàs el proper 8 de juliol. Així ho veuen i ho viuen tots dos.
Es compartir el momento, ¿no? Con nuestros amigos, con la gente que después de tantos años jugando, pues hemos compartido muchos momentos con ellos, y ese momento tan especial que fue cuando nosotros fuimos de tan lejos, pues acercarlo aquí, acercarlo a ellos y revivirlo con ellos, en el círculo más cercano, y luego con todos los aficionados que quieran ver el partido. Ese es el principal motivo.
Sí, la verdad es que hemos encontrado una razón, digamos, ¿no? Que también podemos encontrar muchas, ¿no? Pero hay un motivo, sobre todo con un partido solidario, en el cual nos podemos reunir compañeros que de otra manera, si no es pues con la selección, ¿no? Con un acto tal, pues no acabas encontrando el momento ni el tiempo de pasar tiempo, ¿no? Y creo que será bonito.
Doncs ja ho sabeu, el proper 8 de juliol, l'espectacle del Bo a Fontejau, partit solidari, tot el que es recapti servirà per ajudar els clubs modestos. Anem a fer un tomb pel món ACB.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu. Emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Després de fer oficial la renovació d'Svetislav Pešić per una temporada juntament amb el seu cos tècnic, el Barça a la 2018-2019 comptarà amb la presència de Kyle Kuric. Segons ha avançat avui el periodista Xema de Lucas, l'exjugador de l'Herbalife Gran Canària i del Zenit, tirador com pocs, vestirà de blaugrana les properes dues temporades, ocupant el lloc que deixarà lliure Petteri Koponen, el finlandès que ha passat pel Palau sense pena ni glòria les darreres dues temporades, no seguirà el curs vinent. Més noms propis perquè Nedovic no seguirà l'Unicaja la propera temporada. Marxa al Milà al costat de Jeff Brooks, després de 2 anys també al conjunt andalús. Zoltán Pell, exterior hongarès de 1,95 m, 23 anys. És el primer fitxatge del Movistar Estudiantes de Josep Maria Berrocal. I parlant d'entrenadors, La notícia a hores d'ara és que de cara al curs vinent el Barça-Lassa amb Pesic serà l'únic equip de la competició que tindrà entrenador estranger, perquè avui el Montequit Fuenlabrada ha fet oficial el fitxatge d'Agustí Julbe, mentre que Joan Peñarroya acabarà a la banqueta del Baxi Manresa després de la marxa de Diego Ocampo al filial del Barça. És a dir, que els entrenadors de la propera temporada, Xus Vidorreta al Tenerife, Agustí Julbe al Fuenlabrada, Jaume Pons Arnau al València Bàsquet, Luis Casimiro a l'Unicaja de Màlaga, Salva Maldonado a l'Herbalife Gran Canària, Josep Maria Berroca, l'entrenador del Movistar Estudiantes, Pablo Lasso al Real Madrid, Moncho Fernández al Obradoiro, Pesic al Barça-Lassa, Pedro Martínez al Baskonia, Porfi Fisac al Saragossa, Carles Duran al Divina Joventut, Sergio Valdolmillos a la banqueta del Guipúzcoa Bàsquet, Javi Juárez al Múrcia i els ascendits Nacho Lezcano, la banqueta del Berogán, i Joan Peñarroya, que serà la banqueta del ICL Manresa, o millor dit, el nou Baxi Manresa. És a dir, que, com us deia, Pesic serà l'únic entrenador estranger la propera temporada a la Lliga Endesa, el tècnic del Barça-Lassa. I el que podem fer ara és escoltar el nou entrenador del Morabanc Andorra, perquè substituint a Joan Peñarroya a la banqueta, avui el conjunt del Principat ha presentat a Ivonne Navarro.
Por debajo de los equipos Euroliga, ¿no? Y que todos tenemos en la cabeza, este es el proyecto más sólido, más ambicioso y con mayor potencial deportivo que hay en la liga, ¿no? El ser capaces de tener más de un registro de juego sólido, ¿no? Creo que el campo abierto está claro que es muy bueno. Creo que la Copa del Rey es una meta volante, ¿no? Como en ciclismo, que es muy atractiva. Y creo que intentar dar un paso más a nivel de la competición europea también sería bueno, ¿no? Me ha tocado entrenar en el Baskonia, me ha tocado ir a Manresa cuando sale Pedro Martínez y me ha tocado ir a Murcia cuando sale Fotis Katsikaris, los dos dejando las dos mejores temporadas del club el año antes de que yo llegase. Con lo cual, bueno, es una cosa que puedes pensarla como que es una presión, pero también puedes pensarla como que el club piensa que tú eres la persona que puede llegar allí y mantener el nivel, ¿no?
I a tot això, la selecció espanyola, que entrena Sergio Escariolo, segueix concentrada preparant la tercera finestra FIBA classificatòria per la Copa del Món 2019, després de sumar per victòries els quatre partits disputats en les dues primeres finestres. Demà dijous jugaran contra Eslovènia, Ljubljana, els eslovens sense Luka Doncic, i el proper diumenge 1 de juliol jugaran a Màlaga contra Bielorússia. Així ho veu un dels dos jugadors catalans convocats, Xavi Rabaseda.
Igual que las dos primeras fueron importantísimas, sí, por supuesto, igual que las dos primeras fueron importantísimas porque había la incertidumbre de cómo iba a salir el equipo y cómo iba a afrontar el equipo, pues estas ventanas, esta tercera, pues es igual de importante para cerrar el grupo con pleno de victorias si es posible y pasar a la siguiente fase pues limpios de derrotas. Sí, siempre lo hemos dicho, en la selección pues el ambiente que hay es distinto al de un equipo durante el año. Y la gente viene con mucha, muy buena predisposición y muchas ganas de trabajar y de hacerlo bien. Y entre todos, pues de hacer un buen trabajo, porque es una semana solo de trabajo y con eso tenemos que obtener un resultado pues inmediato, ¿no? Y bueno, son jugadores que todos conocemos, que han estado antes en la selección y que seguro que nos van a ayudar para esta ventana.
I qui té moltes ganes de seguir defensant la samarreta de la selecció espanyola és Pau Gasol.
Bueno, la ilusión siempre es grande, porque a mí la selección ha significado muchísimo en mi vida y he disfrutado y disfruto mucho, ¿no? Cada momento, cada campeonato, cada verano, que han sido muchos, prácticamente desde los 16 años estoy con la selección y las veces que no he podido estar ha sido por lesión, por condición física, pero la ilusión sigue ahí y me gustaría, ojalá, poder seguir, ¿no?
I a tot això, la selecció espanyola femenina ha arribat ja a Palma per començar la primera concentració, preparació de cara al Mundial de Tenerife del proper mes de setembre. Escoltem a Laia Palau, Alba Torrents i Lucas Mondelo.
Placer coincidir con este grupo de gente, con este mismo lenguaje, con esta misma manera de entender nuestro trabajo y nuestra pasión, porque sin la pasión está claro que creo que ninguna de nosotras estaríamos aquí.
Es un orgullo volver a estar en este equipo con estas compañeras Y ahora ir a Mallorca a empezar esta ruta, sí que se puede hablar de premio. Me hace mucha ilusión, creo que lo vamos a disfrutar y a la vez vamos a trabajar.
La misma presión de cada verano, porque estas jugadoras son ganadoras y siempre se meten mucha presión de ganar, porque quieren ganar, no les gusta perder ni al parchís. Y esa es la presión que vamos a tener, sobre todo responsabilidad e ilusión.
I dit això, com tots els dimecres, últim dimecres de la temporada 2017-2018, hem de parlar de la NBA.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs saludem el nostre expert, l'home NBA de bàsquet al dia, l'Adri González. Hola, Adri, què tal? Bona nit.
Què tal, bona nit?
Últim dimecres ja de la temporada, però encara amb moltes coses a comentar, perquè, per exemple, per fi ja sabem els guardonats dels premis individuals de la temporada 2017-2018 i James Harden, com ja vaticinaves, Adri, MVP.
Sí, al final, doncs, la lògica, o almenys la lògica d'aquests premis ha donat sentència, James Harden MVP, i bé, poc més afegint, perquè ja vam comentar fa unes setmanes. És un premi, doncs, que si oblidem una mica o intentem oblidar el que ha passat seriós, és merescut. Al final, doncs, els Rockets han tingut una temporada històrica, Harden ha estat el seu millor jugador i també, doncs, fent unes actuacions brutals, no? I l'any passat dèiem que Westbrook era difícil de veure que no guanyés l'MVP pel que havia fet, malgrat, doncs, hi havia altres grans jugadors com LeBron o el mateix Harden, doncs, que també havien fet una temporada increïble. Aquest any, si no guanyava Harden l'MVP, doncs costava molt pensar en quin altre any podria fer-ho.
Uh-huh. De la resta de guardons individuals, què destacaries?
Bé, doncs tenim, doncs, per exemple, el jugador defensiu com Rudy Gobert, company de Ricky Rubio, i un Ricky Rubio, doncs, també que malauradament, doncs, aspirava a un premi, el de servei comunitari, un premi que toca, doncs, també a NBA, aquell jugador, doncs, que s'implica més en alguna causa social. Finalment, doncs, amb en Ricky, malgrat estar entre els 10 seleccionats el premi, no ha guanyat, l'any que vinc donant, i això és molt anecdòtic. Com deia abans, doncs, el Gobert, defensor de l'any, per mi és una bona notícia per a Ricky també, perquè, bé, al final, doncs, ha estat l'ancla defensiva del seu equip, el Jazz, i crec que pot ser un candidat ferm pels següents anys, no?, també aquest premi. Dels altres, doncs, bé, Louis Williams, un freqüent, no?, en aquesta candidatura, i finalment, doncs, victòria del sistema. I poc més a afegir, realment, doncs, més o menys ja teníem clar qui podia ser el guanyador de cada faceta, i al final, doncs, les prediccions s'han complert, poques sorpreses, i bé, com a molt, doncs, destacar que Ben Simmons finalment ha estat el rookie de l'any, després de també molt debat i molta discussió sobre si la mereixia ell o Donovan Mitchell.
Mm-hmm. És una temporada 2017-2018 que ens ha deixat uns Warriors guanyadors amb un domini absolut, no?
Sí, jo crec que l'elecció d'aquesta temporada, desgraciadament, podria ser que, malgrat hi hagi equips que sembla que ressusciten, o equips que fan temporades històriques, o jugadors que superen un mal equip i qualsevol tipus de confrontació, els Warriors sempre seran candidats, no? I no només candidats, sinó, doncs, els fem d'aspirants a guanyar l'anell, no?, al final. I llavors, doncs, bé, la lectura és aquesta. Hem de veure, encara hem de trobar l'equip que sigui capaç de fer front a 7 partits als Warriors. De moment, doncs, no l'hem trobat. Els Rockets van ser competitius i, desgraciadament, doncs, la lesió de Chris Paul va acabar d'ensorrar qualsevol opció d'arribar a la final. Veurem l'any que ve, doncs, on els Rockets a priori sí retenen a Paul i qui sap, no? Diuen que volen fitxar l'Euron James. Poden girar la truita, si els Celtics recuperats, doncs, són realment aspirants. La temporada que ve, com sempre, doncs, acaba sent la que pot capgirar tot, o al final, doncs, no fer-ho. Mm-hmm.
De moment, en tot cas, Adri, hem d'esperar ara en aquests propers potser setmanes, no? A veure quins són els moviments que s'han de produir, perquè hem d'esperar moviments importants.
Sí, home, de moment ja tenim alguna filtració, algun moviment doncs, que podem confirmar, com per exemple que Carmelo Anthony seguirà al Thunder. Ahir també sabíem doncs, el traspàs entre Clippers i Wizards, que intercanvien doncs, a Gortat i a Austin Rivers. Bé, un moviment doncs, que en si no és molt important, però sí que ens pot deixar entreveure que els Clippers es volen protegir de cara a una possible marxa d'Andre Jordan, que per cert doncs, també es rumoreja que podria ser incorporació de les Mavericks de Luka Doncic. Per tant, interessant veure on acaba aquest jugador, de que bé, si com sembla pot acabar els Mavericks, parlarem d'un equip doncs, que de no ser els millors de l'NBA, de ser doncs, un equip dels últims, tindria de menys doncs, faig de començar a competir i qui sap si doncs, somiar amb els playoffs o no.
Uh-huh. Per cert, sobre el futur i sobre els esports en concret, això és el que opina Pau Gasol.
La meva ment està preparada per jo dic, preparar-me aquest estiu de la millor manera per poder tenir una gran temporada l'any que ve. Ara mateix el meu pensament està amb Sant Antonio, que soc jugador dels Spurs, el que també entenc que hi ha una situació de certa poca familiaritat dintre de la franquícia, no? on el jugador més important doncs, ha declarat que vol ser traspassat, no? I això doncs, desestabilitza una miqueta i no saps fins a quin punt repercutirà a la resta de l'equip. A partir d'aquí jo afrontaré la meva posttemporada i aquest estiu com, bueno, amb tota la il·lusió del món i com si continués a Sant Antonio amb l'equip que hi hagi.
Com ho veus tu, Adri?
Bé, doncs, com és a afegir, no? Són paraules que ja diuen el que hi ha. Sant Antonio doncs, està en una situació inesperada, una situació que no ha viscut abans i haurà de confrontar-la de la millor forma possible. Ara mateix, doncs, el primer pas jo crec que és el correcte, que és intentar retenir el jugador i aprovar postures per veure si pot haver-hi una entesa i arreglar doncs, aquest problema, perquè al final doncs, era un idili que semblava doncs, que no podria trencar-se, no? Era un jugador doncs, que estava destinat a fer l'impàs entre els Duncan, els Parker, els Ginobili, cap a la nova generació guanyada dels Spurs. Sense ell, doncs, el futur no és negre. Aquest any doncs, han estat competint molt bé i sense pràcticament considerar a Leonard jugador de la plantilla. I llavors el futur, doncs, bé, cal veure cap a on va. Òbviament, doncs, per molt que finalment el jugador sigui traspassat i rebin una bona compensació a canvi, es quedarà amb una peça doncs, que estarà no sé, considerar doncs, la propera dominadora de molts anys. I llavors hauran de veure si el que reben en contrast compensa, no compensa i si encaixa l'equip. Jo crec que els Spurs, dins d'aquesta situació, doncs, buscaran treure el màxim benefici possible. No sé si forçaran la situació fins al punt de que Leonard comenti la temporada a Sant Antonio, però bé, de moment doncs, la pilota està al terrat dels Spurs. Veurem el proper moviment, però tot fa pinta que acabarà amb un divorci.
Em queda un minut, Adri. Per acabar, el futur dels Memphis amb el Mar, dels Utah Jazz amb el Ricky, de cara al proper curs, com ho veus?
Bé, jo crec que el Ricky és el que ho té més fàcil, no? Segurament, doncs, una opció de continuïtat de l'equip. Tothom, doncs, crec que està còmode. Són jugadors que no es trepitgen uns a altres. És un equip molt compacte i, al final, doncs, cal fer molt poques coses. Només algun retoc, potser algun apunt interior, perquè realment doncs, el bloc ja ha demostrat ser competitiu i amb una temporada de rodatge com que han tingut aquesta, doncs, la següent pot ser molt esperançadora. Els Memphis, bé, jo crec que si segueixen la línia dels últims anys, després d'aquest últim any doncs, complicat, una temporada molt dura, buscaran no reconstruir, sinó ja d'unes primeres doncs, buscar reforços que els ajudin a tornar a playoffs i oblidar doncs, aquest 2017-2018 que no ha estat de greix.
No, doncs veurem què ens depara la propera temporada. De moment, aquí al Bàsquet al Dia posem aquest punt i a part. Adri, gràcies per acompanyar-nos durant tot aquest curs i esperem seguir parlant a partir del mes de setembre.
Ens trobem aviat. Una abraçada.
Que vagi bé l'estiu. I abans d'acabar, dir-vos que en els Jocs del Mediterrani la competició de bàsquet 3x3 començava avui i s'ha suspès després que s'hagi enfonsat part de la pista. Tot plegat un autèntic desastre. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero, al control, Xavi Pagant a la producció i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà, serà dijous, per seguir vivint el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.